Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Aquest divendres es presenten al Parlament de Catalunya les conclusions de la Comissió d'Estudi sobre el Model Policial a Catalunya. És una comissió que, recordareu, va impulsar la CUP, també hi era Esquerra, Junts i els Comuns en el suport a tirar-la endavant. Ha sigut una comissió que havia de servir, entre d'altres, per plantejar-se si calia eliminar o no les unitats d'ordre públic com són la Brimo i l'Arro, que en més d'una ocasió han estat en el centre de la polèmica a partir de determinades actuacions, per debatre si calia implantar o no mecanismes independents de control. Independents vol dir externs als Mossos d'Esquadra per analitzar i supervisar les actuacions policials un cop fetes. En aquesta comissió hi han participat fins a 22 experts diferents, hi ha hagut 22 sessions diferents de treball amb experts, amb responsables de seguretat, amb els propis Mossos d'Esquadra, que també hi han tingut responsabilitat. Les feines d'aquesta comissió estan ja en el que serà el darrer tràmit. S'ha pogut escoltar a tots aquests experts i a partir d'aquí tocarà que els partits polítics es posin d'acord a través de les seves votacions per definir com hauria de ser aquest model policial. Qui estava al capdavant d'aquesta comissió era la Dolors Sabater, per part del grup parlamentari de la CUP. La Dolors Sabater aquest matí és amb nosaltres. Senyora Sabater, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos avui aquí al matí a Ràdio Estel. Des del seu punt de vista, entenen que aquesta ha sigut una comissió profitosa on s'hi han pogut aportar elements necessaris per plantejar aquest reformulament del model policial català?
Ha sigut una comissió molt profitosa, s'ha treballat moltíssim. Esmentaves, no?, més de les 20 sessions, hi ha hagut més de 100 compareixents de l'expertesa i també de l'experiència d'entitats de defensa de drets humans i també de representants de persones mutilades per la violència policial, també els sindicats, també, no?, tot el... inclús les entitats municipalistes, és a dir, que hi ha hagut una varietat molt important, però un pes molt alt de la compareixença acadèmica i tècnica i de la internacional. Llavors, una cosa és que com a comissió ha sigut molt profitós, ara el que cal veure és si seran les conclusions que es votaran, no?, les que s'aprovaran amb les majories dels partits seran ressò, no?, o sigui, seran a l'alçada de tot el debat que s'ha generat, no?, i avui, fins avui no ho sabrem.
Vostè creu que canviarà el model policial català?
Jo crec que és imprescindible que canviï, s'ha vist clarament durant aquest any, no?, d'intensa treball de la comissió. La comissió es plantejava bàsicament l'anàlisi i la investigació dels mecanismes de control, de l'avaluació i investigació de les actuacions policials, amb aquesta possibilitat, no?, de poder fer mecanismes independents i fiscalització d'aquestes actuacions. Aquí és on rau un dels punts en què semblava que això seria, pel pes que ha tingut, diguem, el contingut de la comissió, semblava que això seria una conclusió evident. En aquest moment, diguem que el vot de Junts posa en perill que això es pugui tirar endavant. O pel que fa a la revisió del model d'ordre públic i la possibilitat de plantejar-hi canvis, hi ha el tema del FUAM, no?, que és un altre...
Sí.
Que ha quedat clar que el que va motivar el 2013 la comissió, no?, que va aconseguir que es prohibissin les pilotes de goma perquè Esquerra Quintana va... És una contradicció molt gran que les eines que es dona als cossos de seguretat generin inseguretat fins al punt de mutilar a una persona, no? I aquest és un debat molt, molt important, perquè i això ha sigut el nucli de moltes de la comissió. Llavors, en el moment que s'ha demostrat que les pistoles de foam també són lesives, no? I tenim, desgraciadament, 6 ulls més que s'han perdut, 6 persones, més de 6 persones mutilades, perquè n'hi ha que no estan documentades, hi ha lesions que no són oculars, no? Hi ha com tota una sèrie d'elements i de recomanacions internacionals. Llavors hi havia, semblava que hi havia consens també en l'eliminació del FUAM, que en tot cas el grup polític, no, de la CUP Guanyem, de la CUP Nou Cicle per Guanyar, sí que ho hem presentat a les conclusions, semblava que hi havia consens, però aquí sembla que està en perill aquesta majoria per part d'Esquerra, no?
Mm. I en altres... Una de les qüestions que... Clar, després seguim, perquè n'hi ha hagut moltes que han aparegut, però clar, segurament les dues, o una de dues de les més capdals justament és aquesta part del control, no?, a la que vostè feia referència i deia això potser perilla per la part de Junts, i la qüestió de les bales de foam, que pot ser que estigui perillant en aquests moments per part d'Esquerra. Sé que hi havia també el plantejament de què fem amb unitats com la Brimo o l'Arro, no? De si són necessàries, si s'han de reformular, si han de seguir existint o si han de treballar d'una manera diferent. Allò per anar entrant en cadascun d'aquests tres aspectes que segurament serien els tres més importants. En relació amb el FUAM, per exemple,
sí.
Un dels entrebancs principals és que no està clar quina alternativa se li podria donar als Mossos d'Esquadra. Ho dic perquè quan el FUAM va entrar d'una manera molt clara perquè era l'alternativa a les pilotes de goma, no? Llavors, aquell debat, diguem-ne, va costar d'encarar-lo, però quan ja s'hi va entrar, era clar que es feia la substitució d'un element per l'altre. Acabem amb el FUAM, hi ha una part que grinyola, que és que no queda clar quin mecanisme alternatiu es podria donar als Mossos d'Esquadra que convenci, per entendre'ns, no?
Sí, el que passa és que aquí el nucli del debat està per què són necessàries aquestes eines, per què es fan servir, no? Quan majoritàriament i de forma gairebé exclusiva es fan servir per dissoldre expressions de reivindicació, no? D'expressió de la protesta, i que moltes vegades són l'origen d'una escalada de la violència, doncs aquí el punt... El nucli del debat està en quina funció tenen realment. Són realment necessàries? I ja nosaltres, que aquí jo ara et puc parlar, diguem, per una banda, no?, com a presidenta de la comissió des d'un punt de vista institucional, que encara no hi ha hagut les votacions i, per tant, encara no tenim les conclusions, però alhora, no?, com a representant de l'espai polític, que nosaltres estem convençudíssimes que el que cal és eliminar-les, bàsicament perquè les conseqüències que té unes són molt més greus del que motiva fer-les servir. És a dir, que això, hi ha uns principis en l'ordre, no?, en les coses de seguretat, que són la proporcionalitat, l'oportunitat i la congruència. És el que regeix d'una manera internacional les policies democràtiques en el moment en què s'entén que són serveis públics amb funcionaris que se'ls arma, no?, que se'ls dota de se'ls dona la capacitat legal d'usar la força, això és una cosa molt, molt enorme, no? O sigui, és una responsabilitat molt gran.
Però forma part, diguem-ne, del dret democràtic, no?, que la policia tingui el monopoli de l'exercici de la violència, no?
Però perquè sigui democràtic hi ha aquestes tres, no?, aquestes paraules imprescindibles, que és la congruència, l'oportunitat i la proporcionalitat. Llavors, és evident que quan una eina que la seva funció, i a més està, no?, ha quedat documentat, que no hi ha, per exemple, en aquest cas, ni tan sols de tot el que es va aprovar en l'anterior comissió d'estudi sobre les forces d'ordre públic, quan es va aprovar la supressió de les bales de goma, es va proposar, no?, el FUAM, hi havia uns condicionants respecte a la traçabilitat, respecte a les normes d'ús d'aquestes eines, no?, que no s'han complert en tots aquests anys, ni hi ha, he dit per les propis responsables policials, que no tenen elements per garantir que es pugui complir les normes, per exemple, la traçabilitat, doncs que no a dia d'avui a dia d'avui l'escopetera causant de la pèrdua d'ulls per Quintana no s'ha pogut identificar, però és que no s'han pogut identificar tampoc el gairebé el 100% de les pèrdues d'ulls i de lesions greus i de mutilacions greus a persones manifestants o persones que passaven pel carrer amb foam, no?
Però aquí, que en aquest aspecte, senyor Sabater, què falla? És a dir, és un problema del foam i que el que es va dir sobre la precisió de l'armament, diguem-ne, per disparar aquestes pilotes no és cert? O el problema és que els mecanismes de control que es va fer de les actuacions per poder fer aquestes identificacions, canviant la manera en com es posaven els números d'identificació dels agents, fer-los més grans, no? Tot allò que es va fer, diguem-ne, és a dir, el que falla és aquest mecanisme de controlar què ha passat, o és l'element en si, en aquest cas, doncs, de les pistoles de les escopetes per disparar bales de foam?
Bé, jo crec que d'aquí el que falla, falla tot, diríem, no? I per nosaltres el que està en joc, el que està en qüestió és que un sistema, o sigui, a la balança entre el dret a la protesta i el control de l'ordre públic, actualment les eines i les formes en què s'actua davant el dret a la protesta i el control de l'ordre públic, la balança està absolutament decantada cap a una excessiva actuació, una excessiva repressió del dret a la protesta, que a més ara, no? Ahir mateix hi havia la concentració
Ara hi anem.
De moltes entitats socials, no? De molt diverses, de lluita de molts, no? de molts drets diferents, des de l'habitatge, el sindical, el dret lingüístic d'autodeterminació, drets socials, hi havia un ventall enorme d'entitats de lluita pel dret social que van organitzar aquesta concentració. Jo mateix vaig ser-hi i era és molt greu, no? que si incrementi la legislació, o sigui, la punitivitat cap al dret a protestar, un dret que és un dret reconegut en una societat democràtica i que s'ha de preservar, i no només des del nostre punt de vista, no només s'ha de preservar, sinó que incentivar, perquè és imprescindible per generar canvis socials i sobretot en un moment com el que estem ara, amb una acumulació de crisis que generarà no, cada vegada més precarietat i més necessitat de lluita i d'ocupació al carrer. Per tant, en aquest desequilibri que hi ha, des del nostre punt de vista, i li dic una dada més que és molt, molt important, no? Respecte al tercer tema que tractàvem, nosaltres com a polític estem demanant la dissolució de Brimo i Arro, i hi va haver una dada molt rellevant a la comissió, molt rellevant, que una mica desapercebuda, però no, nosaltres l'hem posada molt en valor, és que el propi director de la policia admetia que el 90% de la feina que fa aquests cossos, que són cossos militaritzats i altament dotats d'armament, no? d'eines, per poder, no? d'aquestes armes i de totes aquestes estratègies per actuar, el 90% fan altres tasques perquè no hi ha tanta necessitat de fer-ne ús de tota aquesta dotació com per tot el operatiu que tenim armat i organitzat.
Clar, no? Però si no hi hagués Brimo i Arro, la feina que fan aquestes unitats, qui la faria? Perquè la feina policialment s'hauria de seguir fent. Vull dir que es pot eliminar la Brimo i l'Arro, però si hi ha una manifestació, si hauria de seguir enviant Mossos d'Esquadra, si hi ha el d'Arull s'hi ha de participar, si hi ha un desnonament i com a policia judicial són citats... Es pot discutir si cal anar-hi o no, però mentre no canviï, diguem-ne, la part de ser policia judicial, els Mossos hi haurien d'anar igualment. Vull dir que la unitat tindria un nom diferent, però els agents hi serien igual.
I el que he pogut veure, no?, en aquesta comissió, que hi ha hagut les experiències d'arreu del món i des de perspectives professionals també molt, molt diverses, no? El que s'ha pogut veure és que la manera com es pot substituir aquest excés de militarització de les forces d'ordre públic existeix, no? O sigui, hi ha maneres de funcionar. O sigui, nosaltres aquí el que ens tocaria, no?
Però com?
La propera feina que ens tocaria,
sí.
Evidentment, nosaltres ja sabem que aquesta proposta que hem plantejat nosaltres ja es va plantejar també a la, fa 10 anys, no?
Sí, sí, sí.
Fa 9 anys, i no té consens, no? Però que nosaltres, la nostra conclusió com a espai polític, i jo m'atreviria a dir, si m'ho miro d'una forma objectiva, com a presidenta de la comissió, que com a presidenta de la comissió institucionalment no puc posicionar, no? Encara no tinc les conclusions que s'han fet, no? Doncs jo faig un anàlisi objectiu del pes que ha tingut totes i cadascuna de les intervencions que hi ha hagut i dels arguments que s'han donat i del pes, no?, que ha tingut tota aquesta necessitat de posar els drets humans per sobre de tot i la garantia, i que la millor garantia era el dret a la protesta, la millor garantia del dret a la seguretat i a la integritat física de les persones que es manifesten. Això ha tingut un pes molt gran en la comissió, i diríem que la conclusió lògica que hauria de sortir és que realment cal replantejar totalment el sistema que tenim. Per tant, vostè començava l'entrevista i feia la pregunta, ha de canviar? Sí, ha de canviar. Canviarà a partir d'aquesta comissió? Veurem quines són les conclusions. Crec que hi hauran canvis, però que no seran... potser no arribarem, tant de bo hi arribéssim, encara tinc l'esperança, perquè aquest pla de treball que vam... aquest objectiu, no?, compartit pels quatre grups que van plantejar un pla de treball conjunt, no?, que vam, la comissió la va ser, diguem, impulsada i de proposta, no?, d'una proposta de resolució que impulsava el nostre espai polític, la CUP guanyem, la CUP un nou cicle per guanyar, però s'hi van sumar i vam fer un pla de treball conjunt amb Esquerra Republicana, amb Junts per Catalunya, i amb en Comú Podem.
Passa, en canvi, ara hi ha punts que poden caure, justament pel que em deia, per Junts, perquè no veu clar la qüestió del control, Esquerra, que no veu clar la qüestió del FUAM, i també tenir algun plantejament una mica diferent en relació al futur de la Brimo i l'Arro.
Exacte, després veurem què passa amb la comissió d'informació, que és un altre punt molt greu que nosaltres hem... i s'ha pogut veure, i a la comissió s'ha pogut constatar clarament que aquesta comissió, aquesta comissaria d'informació és opaca i és una comissaria que fa seguiments i fa proactivament, de manera prospectiva, ha fet persecució ideològica. Hi ha coses molt fosques aquí que també s'han d'aclarir. Per tant, tenim avui una jornada doncs molt intensa, perquè hi ha moltíssimes conclusions a votar. Encara ara, en aquest moment, doncs tant de bo, no?, tant de bo en Junts i Esquerra, que inicialment, s'han despenjat, no?, d'aquesta idea, però tant de bo, doncs, encara hi hagi l'oportunitat de que aquests grans canvis, que jo crec que serien, no?, el que marcaria d'alguna manera el que ha sigut aquesta comissió, si l'haguéssim de valorar què ha aportat aquesta comissió, quin abans i després hi haurà d'aquesta comissió, doncs tenim aquesta oportunitat d'oferir a la societat catalana sobretot el mecanisme de control, que és una cosa que és una eina democràtica que està en molts països, en la Terra funciona, hi ha hagut molts exemples, no?, a Gales, no?, hi ha exemples com molt bons, no?, respecte, sempre millorables, perquè no n'hi ha cap.
Passa que sorprèn qui l'estigui escoltant, senyora Sabater, que qui ahir veigués l'entrevista amb Salvador Illa, amb el cap de l'oposició TV3, ara hi entrarem, suposo que la va poder veure, ahir el senyor Salvador Illa va dir que el conseller Elena estava fent dels Mossos d'Esquadra allò que vostès, la CUP, volien.
Doncs precisament... No hi estaríem d'acord, no? Hi ha molts elements que nosaltres hem plantejat, molts elements de millora respecte al paper que ha de tenir els Mossos, per exemple, en la preservació del dret a l'habitatge, respecte a les ordres judicials que estan al servei dels fons voltors. El que sí que aquí és important destacar que aquí el PSC el que està fent, el PSC fa de lobby, fa de portaveu del que seria el quart poder, no? Que és el lobby dels sindicats, no? Llavors aquí el que no s'ha de perdre mai de vista és que amb tot el respecte als treballadors i treballadores, amb tot el respecte als seus drets i amb tot el respecte a la seva capacitat d'organitzar-se i de tenir els seus espais de representació sindical, només faltaria, i respecte al que són treballadors públics, l'organització de la política pública de seguretat és una responsabilitat dels polítics. Aquí el que hi ha és en la feina, en les dificultats que té el conseller i en aquesta pressió que posa el PSC en tot el que són els temes policials, doncs hi ha en joc un concepte d'aquest quart poder, d'aquesta fe, d'aquesta lobby que intenta prendre decisions que no li pertoquen, no? A nivell de com han de ser les polítiques públiques de seguretat, això no ho han de decidir els policies, sinó que hi ha els policies com a funcionaris, com a treballadors i treballadores públics, han d'estar al servei de les polítiques que es decideixi tirar endavant, no?
Entén, però, que els Mossos d'Esquadra se sentin atacats per la CUP, senyora Sabater? Ara vostè deia, no són els policies els que han de decidir aquest model, som els polítics, no és el que defensa una part del cos, no? Se'ls ha de controlar des de fora, no és el que defensa el cos, no han d'utilitzar pilotes de foam, els Mossos diuen hem de tenir aquesta eina, no han d'existir l'Arro i la Brimo, el cos diuen necessitem aquests cossos perquè, a més, tenen actuacions que entenen que són importants.
Bé, jo crec que si hem seguit la comissió, hi ha hagut moltes intervencions, han tingut molt d'espai, s'ha escoltat moltíssim a responsables i a dels Mossos d'Esquadra, i jo crec que el cos també hi ha una defensa d'una manera de fer, d'exercir, no?, la feina policial, que reconeix això que jo he dit respecte que les polítiques públiques no les decideix la policia. Una altra cosa és que s'escolti, evidentment, la professionalitat, que s'escolti el sector professional, que s'escoltin les reivindicacions, que es treballin, no? Això és impepinable, però qui ha de prendre les decisions, és a dir, qui ha de prendre la decisió de si aquest país vol posar en primer terme el dret a l'habitatge i no el dret dels voltors a extorsionar i a especular i a fer fora les famílies i deixar-les al carrer, això ho ha de decidir, és una decisió política. Els Mossos, n'hi ha molts que es queixen, no?, evidentment, perquè estan obligats a anar a desnonar, no? Aquesta és una de les tensions.
Sí, sí.
Molts treballadors de la seguretat pública. Llavors, és una decisió política. És una decisió política dir, no, aquest país decideix que preservarà el dret a l'habitatge quan aquí s'està desnonant és una persona vulnerable, i qui ho està desnonant és un fons voltor, que recordem la cadena, que van ser rescatats els bancs amb 65.000 milions d'euros públics, que són de totes nosaltres, els van rescatar, els van haver de tornar, i això...
El que passa que aquí hi ha la qüestió de que els Mossos d'Esquadra és policia judicial, senyor Sabater, i això... És a dir, políticament un pot decidir ser policia judicial o no ser-ho.
Però la decisió de confrontar amb l'Estat, per no acceptar això, igual com altres decisions que es poden prendre per confrontar amb l'Estat, amb tot el que ens oprimeix, doncs és una decisió que s'ha de prendre políticament. No s'ha de deixar en els Mossos aquest...
És a dir, vostè entén que els Mossos d'Esquadra, per exemple, podrien no deixar de ser policia judicial, i quan un jutge els digués s'ha d'anar actuant en aquest desnonament, no anar-hi, però quan en canvi fos una investigació d'una altra índole i el jutge els digués que hi han d'anar-hi, sí que hi haguessin d'anar.
Una decisió política. Sí, la decisió ha de ser política.
Sí, però la decisió política és aquesta que li estic dient. És a dir, per no anar amb un desnonament...
El que jo li vull dir és que no es pot traslladar al treballador públic, no se li pot traslladar aquesta responsabilitat, perquè és una decisió política. I això li posava d'exemple
Sí, sí, no, jo ho entenc, però la qüestió dels desnonaments, ho dic, o sigui, al final el que hi ha de fons és la qüestió de si els Mossos d'Esquadra, com a policia, han de ser o no han de ser policia judicial.
Els Mossos d'Esquadra, en aquests moments, són policia judicial.
Sí, sí, sí.
Nosaltres el que hem proposat, veurem com acaba les conclusions, eh?
Sí, sí, sí. Però el seu posicionament quin és?
Com a espai polític, que els Mossos han de preservar els drets de la gent i, per tant, és evident que si ser policia judicial els comporta vulnerar aquests drets, políticament s'ha de decidir políticament aquest país, ha de decidir si vol que la seva policia hagi d'estar gestionant, no?, aquestes ordres judicials, que això no invalida que pugui ser policia judicial, invalida que en les decisions d'aquesta categoria de ser policia judicial, el políticament hi ha d'haver un posicionament respecte a quan això és una vulneració de drets. I aquí ara ens podríem extendre molt, perquè són temes, com vostè estava dient...
No, és que és una qüestió molt de fons, per això li feia el plantejament, diguem-ne, perquè, clar, al final, jo ara ho tiraré pel boc groc, però clar, el que estem dient, diguem-ne, és que els Mossos d'Esquadra segueixin sent policia judicial, però que hi hagi algú que políticament ordeni els Mossos que no vagin a un desnonament quan un jutge els hi ordeni.
El que nosaltres diem, i crec que s'entén, és que en aquest canvi de model que hi ha d'haver de la policia, no? Vostè m'ha fet una pregunta originària.
Sí, sí, sí.
Que jo per això he anat en aquest exemple. Vostè, i el nucli de la pregunta era si els Mossos es poden sentir atacats. I jo li posava aquest exemple precisament perquè conec a molts Mossos i Mosses, molts treballadors públics, que se senten molt malament havent d'anar a fer desnonaments.
Sí, sí, no, i tant.
Es queixen, no?, de que no hi hagin decisions polítiques que els alliberin d'això, no?, que ens podríem plantejar.
Sí, però vull dir que jo, a partir d'aquí, que jo li feia la següent pregunta que li he fet és si entenien que els Mossos havien de seguir sent policia judicial o no.
No hem entrat en aquest... Nosaltres no hem fet una conclusió específica sobre aquest tema.
Sobre aquesta qüestió.
No ens hem posicionat específicament sobre aquesta qüestió, perquè entenem que, o sigui, hi ha coses majors, no?, a discutir abans, diríem, no? Perquè, o sigui, tot aquest àmbit de... Què considerem en aquesta balança que jo li deia? De dret, no?, perquè aquest és el cap i a la fi és el nucli, no?, del debat. Si les forces d'ordre estan a disposició d'assegurar, preservar els drets de les persones, el dret a tots els tres drets humans i el dret a manifestar-se a tot, no? O sigui, estan al servei d'aquesta garantia de drets, doncs és evident que el model que tenim actualment no hi està responent i està havent-hi unes disfuncions i això doncs s'ha de resoldre. I per acabar amb el tema aquest dels professionals, també dir que són 20.000 treballadors i treballadores i evidentment aquesta voluntat de polititzar els Mossos no respon a la seva totalitat, és evident. És a dir, que quan es generalitza, no?, sempre es fa un flac favor. Hi ha molts professionals que també comparteixen que hi ha d'haver aquests canvis, no? El que passa que sempre es fan sentir, i el PSC sempre es fa ressò, a més d'aquests que volen utilitzar d'alguna manera els Mossos per fer política, no?, per fer una política ideològica, i això doncs és una cosa que s'ha de corregir clarament.
Una darrera qüestió abans d'acomiadar aquesta entrevista i agrair-li que avui ens hagi acompanyat. Ahir el líder dels socialistes catalans, en Salvador Illa, deia en aquesta entrevista a TV3 que negociaran de tu a tu amb el govern català la possibilitat de fer un acord dels pressupostos, que han creat aquests 6 grups de treball que des d'avui mateix s'han de posar a treballar, i en aquest programa la Marta Vilalta aquesta mateixa setmana, dimecres, i abans que tot això comencés, reconeixia que ara sí, el PSC és una opció amb la qual treballar de manera intensa i voldria el govern ràpida per arribar a un acord en la qüestió dels pressupostos. Si finalment els pressupostos catalans per l'any vinent són fruit d'un acord entre Esquerra, el PSC i també els comuns, senyora Sabater, què significarà que ha canviat en la política catalana?
No, jo crec que ja fa bastant de temps que nosaltres ho hem anat denunciant des del primer moment, no? Quan tothom es va quedar com aquest mantra de que nosaltres érem socis prioritaris i sempre vam dir, bueno, nosaltres no veiem que ho siguem, perquè realment les polítiques que s'estan duent a terme ja són amb aquest... que aquest canvi no existeix des del punt de vista que ja fa temps que l'acord, no? La majoria de consensos que hi ha hagut per tirar endavant les renovacions de càrrecs, moltes de les polítiques, que, no? Els projectes econòmics que mantenen el mateix esquema de sempre, no? El mateix esquema de sistema d'exploriador, no? De projectes, de macroprojectes que no resolen els problemes bàsics de la majoria social d'aquest país, no? Tot això és, nosaltres fem servir aquesta paraula de la sociovergència republicana, no? Diguem que per sota ja fa temps que hi ha aquests acords. Ara hi ha com una escenificació, hi ha tot el que vostès vulguin a nivell de escenificació, però en el contingut d'aquest acord amb el PSC, i és des de l'inici en la majoria d'aspectes importants, no? Llavors, no és una gran diferència. Jo crec que s'ha perdut una gran oportunitat, que va començar el 14 de febrer, no? Després de les eleccions, hi havia una oportunitat de bastir un front de confrontació amb l'Estat per drets d'aquest país, per tots, pel dret d'autodeterminació i la independència i pel drets socials, perquè estem en un ofec molt greu a nivell de pobresa, a nivell de persones que... No, de la pèrdua de poder adquisitiu, de les dificultats per poder accedir a l'habitatge. Estem en una situació realment de molta gravetat a nivell social, i la resposta que s'està donant no pot ser amb el model fracassat, amb el model fallit d'aquest capitalisme ferotge que només enriqueix els més rics i empobreix a la majoria, no? La majoria social. Llavors, hi havia una oportunitat molt gran d'ajuntar, no? fent front comú d'aquesta batalla, aquest combat per fer un model diferent, per poder donar realment resposta a les necessitats de la majoria del país en els seus drets socials i els drets nacionals i cívics, no? d'autodeterminació i independència, que han estat tan vulnerats, tan trepitjats i tan perseguits per aquest estat opressor que en el que estem, no? Estem sotmesos i que ens oprimeix tant socialment com nacionalment. Hi havia una oportunitat molt, molt gran de fer aquest front de la majoria independentista, però amb polítiques que confrontessin l'Estat també per lo social, no? I posar en marxa projectes de sobirania energètica, de sobirania farmacèutica, alimentària, econòmica, d'anar a tota marxa per i judicial, fins i tot, que aquesta és molt més difícil, no? Hi havia una oportunitat que s'ha perdut, perquè de seguida, diguem, malgrat es va voler fer veure que no, perquè es volia fer veure que es tirava cap a aquestes revolucions, no? Però en realitat s'està estabilitzant la relació amb l'Estat, estabilitzant el conflicte, diluint, no? Empitjorant, no? Amb aquest empitjorament que hi ha hagut ara del delicte, no? De desordres, que això és una cosa molt greu i en la que s'hi ha participat, no? Des d'Esquerra estabilitzant els pressupostos de l'Estat. Aquí, diguem, hi havia una oportunitat i no hi ha més remei que, diguem, activar el carrer i tornar a conflictuar des del carrer per assolir, no? Per evitar que aquests drets que estem perdent cada vegada més, doncs que no s'aturi, diguem, aquesta carrera cap a la pèrdua de drets socials, civils i polítics, en els quals les forces d'ordre públic hi tenen un paper molt important. I acabo dient que la llei Mordassa ha representat una cobertura molt gran per tot moltes d'aquestes males praxis que s'han fet, no?, i que han avalat en alguns professionals, i alguns càrrecs, no?, els hi ha donat peu, doncs, a fer això com persecució prospectiva tant de perfil ètnic com i racial com de perfil ideològic, que això és una cosa gravíssima en una societat democràtica, i el fet de que les eines s'usin malament, no?, pagar amb la porra per sobre la cintura, disparar directament a la persona sense mantenir la distància, els metres que s'ha de mantenir, tot això, diguem, hi ha una impunitat que no ens podem permetre, però que està avalada i incentivada per lleis com la Mordassa i com la reforma ara d'aquest Codi Penal que s'ha d'aturar. I em perdonarà, però la comissió d'avui és... amb reclama i hauríem de...
Sí, no, i tant, ja... Posem el punt final aquí.
Molt a punt de començar la comissió.
Cap problema. Moltíssimes gràcies per aquesta estona, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Molt bon dia, la de Dolors Sabater, amb nosaltres aquest matí en directe aquí al matí a...
Ràdio Estel.